Ara passen 7 minuts de les 11.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Obrim la tercera hora d'aquest dilluns amb esports, tot i que amb un horari no habitual, però avui la tornada a l'escola ha primat i ha centrat aquestes dues primeres hores de magazín. Ens desplacem cap a Canal 20, Ràdio L'Èrdola, on l'Armand Beneito ens vol parlar dels partits d'aquest cap de setmana del Moja. Divendres jugava davant el Vilafranca per commemorar el 50è aniversari del Club Olerdolenc i dissabte la Copa Olerdola amb el Sarrià.
L'agrupació esportiva Moja jugava el divendres, Diada de Catalunya, el partit que commemorava els 50 anys del club. I ho va fer davant d'un històric com és el Futbol Club Vilafranca. Era el primer partit dels vilafranquins després de 6 mesos sense jugar. Vam parlar amb el seu capità, Víctor Oribe, que ens comentava això.
Bé, doncs estem amb el capità del Vilafranca, amb el Víctor Oribe. Després de 6 mesos, per fi ha arribat el moment, no? Per fi heu tornat a jugar un partit de futbol.
Sí, una mica tiesos, però per fi hem tornat a sentir el que és estar dintre el verd.
Bé, una temporada atípica, segurament la que vindrà, una temporada diferent. De fet, pràcticament quasi no sabeu ni el dia que es començarà, però bé, amb il·lusió, suposo, de poder tornar a optar, no, a estar dalt.
Sí, jo crec que l'important era començar i a veure com va el tema aquest del Covid i, bueno, de moment anem aguantant i ja es veurà amb el pas del temps si podem jugar a la Lliga tranquils o tenim algun problema. Però bueno, l'important és que estem entrenant i disfrutant una mica del futbol ara que ens deixen.
I a nivell individual, a nivell teu, un altre any aquí, content, no?, de fer història.
Sí, bueno, content i a veure com va aquest any, a poc, després de la lesió, i ja et dic, content per seguir aquí a Vilafranca i intentar jugar el màxim possible un altre cop i agafar la forma ràpid.
Sé que és el primer partit que jugueu, evidentment, el Moja és el tercer. Com veus el Moja i com has vist el teu excompany, el Guti?
El Guti molt bé, el Guti sempre amb molta qualitat i falta una mica de ritme, però bueno, quan l'agafi aquí anirà sobrat.
Veus el Moja amb opcions de poder quedar-se amb aquesta segona catalana?
Sí, home, clar, ho veig i crec que es quedarà amb la segona catalana. He vist que és un equip molt competitiu, coneixo molts jugadors i molta qualitat. Per segona catalana jo crec que aniran bé, sobrats.
I el Vilafranca amb opcions de poder lluitar, estar entre els quatre primers?
Home, espero que sí, encara queda molt, però per la gent que ha vingut nova i tal, jo crec que estarem lluitant.
Molt bé, gràcies, Víctor.
Vinga, gràcies.
Tot i perdre 0-1 amb un gol al temps de descompte, el capità del Moja, Roger Oller, ens comentava que amb un partit molt exigent han donat sempre la cara.
Estem amb el capità del Moja, el Roger Oller. Tercer partit de la pretemporada avui, evidentment molt més exigent, no?, que els altres dos.
Sí, bueno, està clar que tots just estem començant. Avui, pues, bueno, molt, molt contents de poder jugar contra el Vilafranca, el millor equip de la comarca, no?, i de Catalunya, un dels grans. I bueno, els altres dos partits que hem fet fins ara, doncs, crec que hem estat molt bé i avui, doncs, també contents de poder competir d'aquesta manera contra tot un Vilafranca.
Torneu a segona catalana. Com veus la temporada amb aquestes noves incorporacions que té l'equip? Té, sens dubte, molt bona pinta, no?
Sí, la veritat és que sí. Jo crec que, bueno, és important que de l'any passat seguim pràcticament tots i, a part, doncs, ens hem reforçat bé. Han vingut incorporacions molt interessants. Jo crec que tenim un equip molt maco per poder competir bé a segona catalana.
A nivell individual, incansable, no? I amb moltes ganes, suposo, que comenci tot, no?
Sí, totalment. Després de tots aquests mesos de confinament i de més, doncs, hi ha moltes ganes de poder tornar a començar a jugar, a entrenar i amb ganes de que ens deixin començar la Lliga i vagi tot bé, puguem competir amb normalitat i això és el que esperem tots.
Avui un partit important per aquest escut, no?, pel Moja, 50 anys, davant d'un Vilafranca. Finalment, doncs, ha pogut obrir la grada, ha pogut venir gent i un ambient força maco.
Sí, la veritat és que sí, estem molt contents. A nivell de club, doncs, és un partit que ens feia molta il·lusió poder disputar. Ha vingut moltíssima gent, cosa que també, doncs fa goig, no?, veure avui el camp i, bueno, i crec que la imatge que està donant l'equip és a l'alçada del que es mereix aquest club.
Molt bé, gràcies, Roger.
A vosaltres.
Va ser un partit especial per Ramon Gutiérrez Guti, el jugador del Moja que s'enfrontava per primer cop al seu ex-equip.
I ara estem amb el Ramon Gutiérrez, el Guti. Un partit especial, suposo, per tu, aquest. Amb tots aquests anys al Vilafranca, imagino que contra el Vilafranca no he jugat mai, no?
Pues no, la veritat que no. És un partit molt especial. Tenia moltes ganes de jugar-lo i de retrobar-me amb antics companys, no? I la veritat que ha sigut un partit molt maco, està sent bastant igualat, tenim nosaltres un bon equip i res, l'estem disfrutant.
M'ha dit el Víctor que et veu bé, que diu que et nota que encara et falta una mica de físic, però que et veu bé. Com veus tu el Víctor?
El Víctor ja sap el que penso d'ell, és un jugador extraordinari i ell no li falta físic perquè sempre està a tope. La veritat és que a mi sí que em falta una miqueta de tota l'operació que ara just fa un any i del coronavirus i tot això, però bueno, a poc a poc agafarem el to i tornarem a estar al nivell.
És el teu segon any entre cometes, perquè vas arribar amb una mica a meitat de temporada, no vas tenir temps potser de jugar gaire, però ara realment, llàstima no de tot això que ha passat, però realment et comences a trobar bé, no? Suposo que ja després de l'operació, titular ja i amb ganes doncs, de portar molt al Moja, no?
Sí, és el que diem, que ara em començo a trobar bé ja, mica a mica vaig agafant el to i ja m'estan doncs, donant els, diguéssim, els galons que es diu una miqueta, però la importància que és i ajudar amb tot el que es pugui els companys i ensenyar el que es pugui, aprendre el que es pugui i ajudar amb tot.
Tot just era el tercer partit, evidentment encara hi ha moltes coses a millorar, però tot i que aquesta temporada és molt atípica, segurament, i això ho hem comentat amb el Manel, ho hem comentat amb la Luri, serà molt important el començament, no? Perquè clar, si teniu la sort remota de poder entrar amb el grup de l'Alla, ja pràcticament ja ho heu fet tot.
Sí, serà una lliga molt atípica i si estem al principi enxufats i agafem el grupet de dalt, d'allà és molt difícil que treguin, la lliga és molt curta, per tant hem de començar la temporada ja a tope i estar al grup de dalt per jugar al play-off de descens, diguéssim.
Com veus l'equip?
Pues un molt bon equip, vull dir, ho estem veient, és un equip amb molta intensitat, no ens arruguem en res, intentem jugar sempre el que puguem i jo crec que farem una molt bona temporada.
Guti, gràcies.
A vosaltres.
Amb aquest partit pel 50è aniversari davant del Futbol Club Vilafranca hi va poder entrar públic al Camp dels Pins de Moja amb totes les mesures, evidentment, pel Covid-19. Hi era present el delegat de la Federació Catalana de Futbol del Penedès i Garraf, Manel Duran, que destacava la bona organització.
Tenim el Manel Duran, delegat de la Federació Catalana de Futbol pel Penedès i Garraf. Manel, partit històric, 50 anys, que no és fàcil complir-los, no?
No, i tant que sí. Això són molts anys i molts anys estant a l'elit. El Moja ha fet una molt bona feina i són 50 anys molt, molt merescuts, i tant que sí.
Com veus l'equip? Debutarà aquest any de nou a segona catalana, tornat de nou a segona catalana, una temporada típica per tot el futbol català, i el veus amb condicions de poder aguantar aquesta categoria?
Home, i tant que sí, té un equip prou maco i prou d'això, segur que farà una campanya molt, molt digna i molt maca, i se salvarà de ben segur, i tant.
I el Vilafranca, que després de 6 mesos ha tornat a jugar un partit de futbol, és el primer partit, de fet, de la pretemporada. Com està la cosa pel que fa a la tercera divisió? Hi ha alguna novetat? Se sabrà quan comença? Com estaran els grups? Si hi haurà dos grups o tot està encara...
Bueno, està una mica tot embastat, tot i així jo crec que sí que pot ser que hi hagin els dos grups i bàsicament doncs, que els... que s'ajorni una miqueta, però bueno, estan a punt de començar. I per tant, jo crec que aviat els veurem entrenant i jugant.
I el partit d'avui, que bueno, en públic, mesures, però bueno, força ambient, no?
Força ambient, ben separats, tots amb mascareta, molt bé. Ha estat una feina espectacular també de la Junta i dels responsables, i la veritat és que tots molt bé, tots s'han identificat a l'hora d'entrar, se'ls ha pres les mesures, tothom portava la mascareta, ben espaiats, molt bé, molt bé.
Molt bé, gràcies, Manel.
Vinga, a vosaltres.
Al final del partit vam parlar amb els dos tècnics. Escoltem primer l'entrenador del Moja, Luri Sorroche.
Luri Sorroche, entrenadora del Moja, tercer partit. amb la pretemporada tampoc hem de mirar el marcador i menys avui. Tot i perdre, realment ha estat alçada.
Sí, la veritat és que hem fet un partit molt seriós, estàvem molt ben centrats en les línies, hem treballat defensivament d'una forma molt, molt correcta i malauradament ara ja al final, gairebé amb el temps acabat, doncs hi ha hagut una acció en què ens han guanyat i aquesta ha estat l'explicació.
Poca cosa a dir, es veu un equip maco, no? Realment, com ho veus tu des de la part tècnica, com ho veus tu i el Jaume, però realment es veu un equip maco per encarar aquesta segona catalana, no?
Sí, la veritat és que hem conformat una plantilla enguany on la veritat que la qualitat i la seriositat dels jugadors doncs, ens pot fer doncs gaudir molt de la categoria de segona catalana, que és una categoria que sempre ens ha agradat jugar i la veritat que la gaudirem ben segur.
Poques incorporacions, però de qualitat.
Sí, i tant. La veritat és que la renovació de la plantilla va ser gairebé del 100%, a excepció de dos o tres jugadors, i això fa que el conjunt de l'equip doncs, segueixi amb el mateix tarannà del cos tècnic i les incorporacions gairebé els coneixíem a tots els jugadors. Si no l'havíem tingut els jugadors fa 2 anys o 3, els havíem tingut o els havíem conegut per la categoria.
I els joves, aquests joves que han arribat, tenen bona pinta.
Sí, són jugadors que al futbol base en algun moment els hem tingut, coneixem de les seves virtuts i veiem que podien encaixar aquí en aquest equip del Moja i la veritat que estem molt contents.
Bé, l'equip també amb moltes ganes, no? Després de 6 mesos pràcticament sense jugar, realment el que té ganes el futbolista és de tocar la pilota, de jugar, de fer partits de futbol. Ho comentàvem amb el Guti i amb el Roger, molt important el començament de temporada, sé que encara queda, però clar, el començar bé, el començar sumant punts, faria possible, potser, més a saber, si anar al grup de dalt i llavors ja pràcticament ja salvar la categoria i ja no pensar en res més, no?
Això suposo que es fa extensible a tots els equips de totes les categories, de tots llocs, no? I sí, evidentment, doncs, el començar bé, el seguir bé i l'acabar bé doncs, és el que ens plantegem sempre i és un detonant important. La veritat és aquesta, el detonant d'un bon inici de temporada et dona doncs, un esbufec ben fort, no?, per seguir-la i el fet de la confiança en els mateixos jugadors i en la junta directiva, doncs, això fa molt.
Tot i que també s'ha de dir, això ja ho hem comentat, no us ha tocat un grup fàcil, eh?
No, un grup fàcil no, és un grup que serà molt competitiu, que a més hi ha moltes rivalitats properes, tant de la comarca del Garraf com d'aquí del Penedès, i això fa que hi hagi caliu també.
Molt bé, Luri, gràcies.
A vosaltres.
I ara el torn per l'entrenador del Vilafranca, Ivan Moreno.
Bé, Ivan Moreno, entrenador del Vilafranca, ho parlàvem amb el Víctor. Quines ganes, no?, després de tants mesos de tornar a jugar un partit de futbol.
Moltes ganes. El primer que havien de fer era disfrutar-ho i els jugadors tenien moltes ganes i s'ha vist tota la setmana. Hi havia moments que la que tiraves una pilota per fer una miqueta de partidets es tiraven com això, com si no l'haguessin vist des del 8, 7, 8 o de març que feia que no la veien. Bueno, contents de tornar a viure sensacions que feia molt de temps que no vivien.
Bé, el resultat és el de menys i menys amb aquests partits. Com s'ha trobat l'equip físicament? Suposo que evidentment encara queda molt, no?
Queda molt, ho portem molts pocs entrenaments. Vam començar el dia 31, aquesta setmana hem hagut de suspendre un entrenament quan vam començar per la que va caure a Vilafranca, un altre dia el vam començar més tard per la que estava caient a Vilafranca el d'ahir mateix, però bueno, al final el que necessita són entrenaments i partits per arribar al dia de competició, que encara no el sabem segur, ni contra qui, que encara no el sabem segur, per intentar arribar amb les millors condicions.
Hem parlat amb el Manel Duran i sembla ser que segurament hi haurà dos grups, no?
Bueno, això és el que diuen, però no. Diuen. Anem a esperar que ens ho diguin, que ens ho confirmin, que sabem contra qui juguem la primera jornada, que sabem que juguem contra la segona, què passa en cas de suspendre, que hi hagi, no?, que hagin plantejat-se diferents escenaris perquè es diguin què passa segons en quines situacions que ja es poden preveure. Doncs, i a partir d'aquí, doncs, nosaltres continuem entrenant amb la il·lusió de arribar el millor possible al primer partit de Lliga.
I pel que fa a incorporacions, cares noves, equip, com ho veus?
Bueno, doncs aquí ja s'han vist avui algunes i ja veurem si tenim alguna més. A més, amb aquest any, el tema de l'afiliació del Lleida, doncs potser tenim alguns jugadors que pugen i baixen. Bueno, estem satisfets amb el que tenim, però bueno, estem oberts a qualsevol altra incorporació.
I pel rival, el Moja, com l'has vist? Aquest any de segona catalana, de nou, un equip seriós, no?
Ja m'havien avisat que era un equip que estava molt ben treballat i que tenia bons jugadors, i avui s'ha confirmat. És un equip que se li veu ben posat en el camp, amb certs jugadors de qualitat, i que jo espero que facin una molt bona temporada.
Bueno, hi ha un Guti que bé, sembla que torni a començar a jugar, no?
El Guti, després de la lesió que va patir, tornar a veure'l, ja a sobre avui l'he vist de posició que arribava de mitjentre i mitjentre defensiu. És tan bo com a persona i després és tan bo com a jugador que pot jugar del que vulgui, perquè jo el feia servir de lateral dret, de lateral esquerra, per banda dreta, per banda esquerra, de davanter a Figueres, que vam guanyar amb un gol d'ell, i avui estava de mitjentre defensiu. És un tresor que treu el Moja i espero que el gaudeixi moltíssim.
Gràcies, Ivan.
Molt bé, que vagi molt bé.
L'endemà, dissabte, es va jugar la 33a Copa Olèrdola, amb un resultat clar pels visitants, a l'equip de Sarrià, un equip que està a la segona divisió catalana, també al grup 2, es va avançar molt aviat al marcador i als 25 minuts ja dominava per 0-3. Evidentment, el cansament i el desgast de l'equip del Moja amb el partit davant del Futbol Club Vilafranca va passar factura. Finalment, l'equip barceloní guanyava per 1-5 i s'emportava aquesta 33a Copa Olèrdola. Al final del partit van parlar amb el seu entrenador, Alberto López.
Bé, doncs estem amb l'entrenador del Club Parroquial Sarrià, Alberto López. Bé, un partit, jo no sé si preveieu que hagués acabat amb aquest resultat, sens dubte també amb el Moja, que ahir havia jugat un partit molt exigent davant del Vilafranca, però bé, un partit complet vostre, no?
Sí, bueno, bé, aquests partits de pretemporada són una mica per trobar sensacions i conèixer-nos, i això es portem 2 setmanes, és un equip que nosaltres al cos tècnic no estàvem abans, i bueno, mica en mica trobant-nos i fent les coses que anem treballant.
Esteu a la mateixa categoria que el Moja, fins i tot doncs, el darrer partit que havíeu jugat l'heu jugat doncs, precisament davant d'un equip que està al mateix grup, d'aquí del Penedès, també la Fundació. Com has vist aquests dos equips? Com creus que estan més o menys a la mateixa alçada que el grup 2, que és el vostre?
Sí, bueno, jo el grup 3 ja el conec bastant perquè vaig treballar l'any passat a aquest grup, amb el Camuixeres, i és un grup una mica diferent al nostre. Possiblement el grup 3 té més futbol, té més pilota, i el grup 2 és una mica més exigent en el tema físic, sobretot. Llavors, poc a poc, crec que tant el Moja com el Vilafranca faran una bona temporada al grup 3, i bueno, això del futbol, la pretemporada és una mica de resultats, no m'agrada treure conclusions dels resultats.
Per acabar, un club històric, el vostre, i a la vegada, no sé si és l'únic club que existeix que té el mateix president des que es va fundar.
Sí, la veritat que sí, m'han parlat del nostre presi, i bueno, és un home de molta edat, però que sempre està pendent de nosaltres.
Gràcies.
Gràcies.
Després d'aquests dos partits, tant el de divendres com el de dissabte, el del 50è aniversari i aquesta Copa Olèrdola, vam parlar amb el president del Moja, Manel Ortiz, que ens comentava que estava orgullós de la bona organització amb aquests dos partits amb el qual va acudir públic.
Manel Ortiz, president del Moja, dos partits importants, un del 50è aniversari, aquest la Copa Olèrdola. Evidentment, no sé si ha sigut bona idea això de fer aquests dos partits seguits, perquè l'exigència d'ahir va ser molta i avui s'ha notat, no?
Sí, però jo no diria que és excusa, és a dir, nosaltres sabíem que hi havia el doble enfrontament, evidentment ahir el desgast i el to físic encara no és prou que vam fa 10 dies d'arrencar, però bé, el Sarrià ha estat millor que nosaltres, doncs avui no hem estat encertats, i res, felicitar el campió del trofeu Olèrdola.
Segurament ahir va ser injust el resultat, 0-1, aquest ha sigut totalment just, no?
Sí, a veure, nosaltres ara els partits de pretemporada han de servir una mica per agafar el to, per veure coses, per fer provar sistemes. Ahir crec que es va donar una sensació molt bona, vam enfrontar-nos amb un tercera divisió i vam poder competir amb ells, ens van marcar el descompte i la veritat és que molt bé. Avui, evidentment, s'ha notat l'esforç d'ahir, no hem estat prou encertats, com deia, i ens han passat per sobre.
tot i que, evidentment, el desgast és important. Un deies tu abans, això de jugar dos partits tampoc és excusa, però de moment la part positiva és que l'equip va bé, que l'equip doncs, comença a rutllar, sobretot amb el partit davant del Vilafranca es va veure que pot donar la cara davant d'una tercera divisió.
Sí, sí, tal com dius, ahir les sensacions eren molt bones, molta gent ens va felicitar. També vull destacar tot el tema organitzatiu, no? Que, bé, amb tot el tema de les mesures Covid, doncs penso que va ser una jornada molt bona, va anar molt bé, i el terreny de joc doncs, es va veure un bon enfrontament. Avui, com et deia, doncs res, no, a vegades el futbol passa, no? Els primers 20 minuts no hem estat encertats, te'n foten 3 i hem anat a remolc tot el partit.
Parlant del partit d'ahir, quin ambient, no? Un ambient maco, tot i, evidentment, les mesures que es van tenir que prendre, una bona entrada, llàstima, no? Perquè aquest partit, amb un dia sense la pandèmia, doncs haguéssim segurament vist un camp com mai.
Sí, 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 la veritat és que destacaria la previsió i la bona organització, companys de junta, felicitar-los i tota l'estructura del club, perquè la veritat és que, bé, una hora abans ja obríem portes i vam començar a fer tots els controls que teníem previstos i després anar posant la gent a la grada, i jo crec que la gent va estar, quan entrava se sentia segura, i també respectuosa uns amb els altres, en fi, molt bé a nivell organitzatiu, com et deia, crec que va ser un rotund èxit, i a nivell esportiu també.
I ja per acabar, el Club Parroquial Sarrià té 68 anys d'història, 68 anys el mateix president, hi veus o què?
No, francament no. Ostres, no sabia la dada, però pues, té molt de mèrit aquest senyor, s'hi porta tota la vida al club. Felicitar-los, penso que han jugat un molt bon partit, venien molt ben preparats i res, un digne campió també de la Copa Olèrdola, no? Un equip de Barcelona com el Sarrià.
Gràcies, Manuel.
Gràcies.
I amb una penedesenca, la Noelia Molina i el seu Beautiful, arribarem a 11:45 a la tercera cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, i després encara farem Riquesa és Salut, aquesta secció mensual que ens acosta el fisioterapeuta Adrià Solís.
Ara són 11:45 del matí.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Us saludem en aquest darrer repàs a les notícies del Penedès en xarxa d'avui dilluns, un dia en el que comença el curs escolar i que ha arrencat a Vilafranca, marcat per el coronavirus com a tot arreu. 6 mesos i un dia després que es decretés el tancament dels centres educatius per aturar la propagació del virus, els alumnes de Vilafranca del Penedès i la comarca han tornat aquest dilluns presencialment a les seves aules. Els equips directius han treballat durant l'estiu per adequar les instal·lacions i l'organització de les aules amb el protocol dissenyat per la Generalitat en la lluita contra el coronavirus. La filosofia del grup estable, que no es barreja amb cap altre, de manera que es confinaria durant 14 dies només la classe on hi hagués un positiu de Covid-19, ha obligat a fer mans i mànigues als centres escolars. Una de les escoles que avui ha tornat a obrir portes ha estat, per exemple, la Pau Boada de Vilafranca. Els mestres inicien aquest curs amb molta il·lusió, ens ho explicava la secretària i membre de l'equip directiu, Helena Morales. L'entrada s'ha fet de manera esglaonada i s'han adoptat totes les mesures sanitàries per prevenir el contagi del coronavirus. La major part dels centres ha intentat abaixar la ràtio dels 20 alumnes per aula, tot i l'excepcionalitat del moment. Des de l'Escola Poboada, per exemple, ens explicaven que es garantirà l'atenció a la diversitat. Aquest any, a Catalunya, continua la tendència dels últims cursos del descens del nombre d'alumnes a primària i l'augment a secundària per criteris demogràfics. I us comentem, d'altra banda, que fins al 15 d'octubre microempreses i autònoms poden sol·licitar els ajuts extraordinaris convocats per l'Ajuntament d'Olèrdola. Des de Canal Nou Ràdio, Raimon de Cara, bon dia.
Bon dia. Fins al proper 15 d'octubre resta obert el termini per sol·licitar subvencions municipals per microempreses i autònoms que van haver de reduir la seva activitat o bé tancar com a conseqüència de les mesures establertes en el marc de l'estat d'alarma decretat per fer front a la Covid-19. El propòsit de l'Ajuntament d'Olèrdola amb aquesta convocatòria d'ajuts extraordinaris és el de contribuir a sufragar les despeses habituals relacionades amb l'activitat econòmica que es va continuar pagant malgrat el tancament de l'establiment o la reducció de l'activitat com ara la llum, l'aigua o l'accés a internet. També es vol contribuir a sufragar despeses necessàries per l'adequació de l'activitat o de l'establiment a les condicions per la prevenció de la Covid-19, com la compra d'equips d'autoprotecció del personal, reconfiguració de l'espai o bé la instal·lació de mampares. La convocatòria preveu una subvenció de fins a 600 euros, incloent un topall de 300 per subministraments i de 300 més per despeses de prevenció de la Covid-19.
I us comentem també que l'Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys compta amb un nou sistema de gestió de compra i pagament d'etiquets. Des de Domenys Ràdio, Lourdes Meronya, bon dia.
Bon dia. L'Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys ha subscrit un contracte amb l'empresa TPB Escola pel qual aquesta proveirà el servei de gestió de compra i pagament dels tiquets del menjador escolar de l'Escola Els Quatre Vents a través d'una aplicació per a mòbils. L'aplicació, que és gratuïta per als i les usuàries, es pot descarregar des de Google Play i d'Apple Store. Aquesta aplicació només s'utilitzarà per al servei del menjador escolar. El juliol es va demanar als pares i mares d'alumnes de l'escola interessades en fer ús del menjador, ja fos de manera esporàdica o fixa, que enviessin les dades per correu electrònic a l'Ajuntament. Aquelles famílies que encara no hagin fet han de comunicar el més aviat possible totes les dades per tal de poder planificar i organitzar el servei.
I us comentem també que la Diputació de Barcelona amplia en 1,5 milions d'euros els ajuts del catàleg de serveis del Garraf i l'Alt Penedès. Des de Ràdio Sant Sadurní, Eli Jiménez, bon dia.
Bon dia. Els ajuntaments del Garraf i l'Alt Penedès rebran entre aquest 2020 i l'any que ve 1,5 milions d'euros més del catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona. Mitjançant 14 nous recursos del catàleg, ja coincidits als ajuntaments, la corporació treballa per mantenir el suport a l'autonomia dels governs locals de la província, reforçant les actuacions municipals destinades a contrarrestar els efectes negatius de la Covid-19. Els ajuts concedits per la Diputació de Barcelona van destinats al finançament extraordinari pel reforç dels professionals dels seus serveis socials bàsics i també a la lluita contra l'exclusió social d'infants i adolescents, així també com en polítiques que abordin les violències masclistes i impulsin agents d'acció comunitària a l'espai públic. També van destinades als projectes de planificació digital, d'entre altres.
Penedès en xarxa. Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
I aquest matí de dilluns, aquest matí d'estrena, el Penedès en xarxa acabem dedicant aquests últims minuts a cuidar-nos. perquè entomem el Riquesa és Salut, aquesta secció que ens acostarà un cop al mes al fisioterapeuta Adrià Solís de Fisiocorp Group. Bon dia, ben tornat.
Molt bon dia de nou, què tal?
Estem contents perquè comptem amb l'Adrià de nou al llarg d'aquesta temporada 2020-2021 i els dilluns i de forma mensual ens donarà pautes per cuidar-nos. Avui és dia de tornada a l'escola, tornada a les aules i això sempre, també en aquesta nova normalitat, marca la represa, la rutina i tornes a agafar una mica els teus hàbits, també ara, amb pinces i entre cometes.
Exacte, no? Què millor que parlar-ne en un dia com avui, que és les tornades a les escoles, com podria ser també amb la mentalitat de molts dels nostres oients, segur, un retorn a la normalitat que enteníem com era abans, no? Els nous propòsits. Aquí al Penedès a vegades també hi ha aquesta mentalitat de que un cop s'acaba la festa major, que aquest any no l'hem tingut, és com que comença un any nou, no? Sempre ho entenem una miqueta així. Doncs per nous propòsits, i entre ells, com bé has comentat, és el cuidar-nos a nivell de salut. Llavors, per això avui crec que és un molt bon dia per parlar-ne, per fer una miqueta de retrospecció amb el que ens hem trobat en aquests darrers mesos, no? Perquè a la que ens van donar el tret de sortida a les 8 del vespre que podíem sortir a caminar, semblava que ens fiquessin tots punxes als seients i als sofàs de les nostres cases i ens ficàvem les sabates esportives i sortíem a caminar o el que bonament poguéssim fer, no?
I caminar encara. Però molts corrien per primera vegada i això és més complicat.
Ostres, i tant. I gent que la veies que s'havien comprat potser el seu primer equipatge esportiu de la seva vida i que l'estrenaven ben amb aquests colors tan fosforescents que estan tan de moda ara, no? Inclús gent amb bici. I jo crec que molta gent potser era la primera vegada que la feien servir en anys, no? Ara bé, també t'he de dir que un cop van donar el tret de sortida a nivell de restauració, diria que el 80% ho va deixar de fer.
Sí. Se'n van al bar i a la terrassa.
Ja, un cop ens van donar llibertat d'horaris, és com que el nostre cap desconnecta i diu, ostres, mira, ens ho han prohibit fins ara, calla, tu, ara ja ho deixo de fer. No? Pues amb l'esport va passar una miqueta el mateix, que en vam parlar l'última vegada, de la gent hi havia la inquietud de moure's, de cuidar-se, clar, estic a casa, no sé què fer, o em deixen una estona per moure'm a fora, a l'exterior, i l'aprofitaven, no? I això ja dèiem que era una nota molt positiva en termes de salut.
Parlàvem, no sé si era finals de juny o principis de juliol, i ens deies hi ha unes quantes patologies que havien sorgit arran de sortir a córrer, sortir a fer esport per primera vegada.
Exacte. Precisament per això, perquè teníem aquesta tonalitat prohibitiva durant pràcticament tot el dia, i a la que ens van deixar sortir, la gent s'ho va prendre amb ganes. Cosa que a mi personalment em va fer il·lusió, perquè dic, ostres, a veure si la gent canvia una miqueta aquest xip i realment comença a fer unes pautes de cuidar-se un mateix que les mantinguin al llarg de la seva vida, no?
Quants creus que hauran mantingut l'hàbit?
Aquí entrarem. Aquí és on entrem, no? Perquè, bueno, molts ja han anat coixejant i també t'he de dir que en termes generals, podríem dir que la gent que feia molt d'exercici anteriorment a que ens tanquessin a casa, la continuen fent a la seva rutina habitual. I les que van començar, bueno, ho van trampejant, no? Potser un dia sí, però ho tenen més en compte, que ja és un punt a favor, no? Per això, potser, ara que comença aquesta nova etapa lectiva de les escoles i una rutina que sembla que a veure com es va moldejant al dia a dia de cadascú, a veure si aconseguim que molta gent s'hi vagi afegint al carro, no? Una de les coses que hem detectat molt des de la clínica és que no és només l'exercici com a eina terapèutica, ja sigui per cuidar-se, per recuperar-se de lesions o pel motiu o la finalitat que cadascú es marqui, sinó que han entrat molts factors que nosaltres sempre hem comentat, com és el tema d'alimentació, el tema de control d'estrès, d'emocions, etc. No? Que és per això que nosaltres, com que hem tingut, com tothom, no?, que et preguntava, escolta'm, que fas vacances aquest any? Dic, calla, sí, que n'he fet quasi 2 mesos.
Obligat.
Quasi obligats, clar. No? Fins que ens van deixar obrir per fer emergències i després vida normal. Doncs una de les coses que vam aprofitar és per crear un programa a nivell de salut global. Què vull dir amb això? Fem una actuació amb els nostres pacients des de la vessant de l'exercici terapèutic, òbviament des de la vessant de la fisioteràpia, a tot el tema nutricional, des d'una vessant que està fomentada i sustentada per articles científics, i l'hem moldejat perquè sigui fàcil de portar i amb resultats a mig i llarg plaç, que és el que ens interessa, perquè són els que mantenim al llarg de la nostra vida, i fer aquest treball també a nivell emocional i d'estrès que ens pot haver ocasionat no només l'estar tancats a casa, sinó les situacions dintre de cadascú de casa. Hem de tenir en compte que molta gent s'ha passat un munt d'hores sola. I no només parlem de gent jove que potser està independitzada. No estem parlant també de molta gent gran. Molta gent gran que, malauradament, els familiars intentaven fer les actuacions mínimes possibles per tenir la precaució, no?, de no infectar, si amb la incertesa de si tinc el virus, si no. Clar, això afecta. Mentalment ens hem trobat, doncs, amb gent gran que hi ha hagut una davallada psicoemocional important, no? I d'aquí que, doncs, utilitzem l'eina de l'exercici com una eina terapèutica per revertir aquesta situació, que és una eina interessant per l'estímul hormonal a nivell de dopamina, per exemple, no? Aquesta hormona de la felicitat que ens dona aquest xute cada vegada que ens movem, doncs l'hem utilitzada i hem dit, per què no traslladar tot aquest pack global, no? De dir, vinga, vens, entres a la clínica, et vols cuidar, no només per, doncs, per rebre un tractament perquè l'esquena et molesta o perquè les cames et molesten. No. Anem a fer un treball perquè aquestes molèsties cada vegada les vagin reduint, les puguis controlar. I com ho fem? Doncs, el que he dit, a nivell d'exercici terapèutic, a nivell d'aquest treball de coaching nutricional que fem i, òbviament, a través de la fisioteràpia osteopatia per moldejar i recuperar l'equilibri i l'harmonia del nostre cos.
Per tant, Adrià, m'estàs dient que el malestar psicològic, emocional, que ha generat aquesta situació d'estrès que hem viscut i que continuem vivint, entre cometes, es tradueix en patologies físiques?
Totalment. Molt fàcil, és com una cadena. Imaginem-nos una persona gran que ja per si potser té certs problemes de mobilitat, doncs per problemes articulars, per dolors, per insomnis, sigui quina sigui la causa, no? I ens trobem en la situació del Covid, ara t'has de quedar tancat a casa, per tant, els teus familiars potser no venen més sovint, per tant, potser el teu fill, la teva filla o el teu net no vindrà com venia abans per ajudar-te a sortir a caminar al carrer. Per exemple, una tonteria com aquesta, no? Llavors ens trobem que aquesta persona gran ha deixat de fer la seva rutina de sortir a fer la volta de rigor al matí per estimular la musculatura de les cames, alliberar a nivell mental, perquè tots ens ajuda, no? El sortir, prendre el sol, aquesta alliberació d'energia que sostenim dins de casa.
O potser no sortien a fer exercici, però sortien a comprar. I això feia que caminessin, que socialitzessin, i en el moment que es tanquen...
Exacte.
També perden, tot i que no hi hagués la noció de fer exercici.
Exacte, perquè podríem parlar des de la vessant contrària, no? Aquella persona que està a casa, està amb el cul inquiet i potser sortia a les 9 del matí a comprar el pa, arribava i diu, calla, que ara vaig a buscar el diari, i calla, que ara vaig a buscar el cafè, i s'estava tot el dia amunt i avall, no? Clar, també estem parlant de que psicològicament aquestes persones que tenen aquesta necessitat contínua de sortir fora, inclús podríem parlar d'aquesta no acceptació a la prohibició que ens van donar, no? O les mesures que havíem de complir. A partir d'aquí, cadascú, jo sempre dic, no? Cadascú és el seu propi policia.
O si s'han viscut amb por, tot plegat, això també genera un malestar intern.
Correcte.
Que acaba sortint d'una forma o una altra, no?
Correcte. Hem de si, és això, no? Veient en perspectiva... Contínuament a les notícies que era un bombardeig de xifres d'infectats, de morts, no? Tot girava entorn a un caire tan negatiu que això t'acaba influint amb tu mentalment, no? No dic que no fos important, i òbviament ho és, no? Però hem de saber extreure totes les informacions que ens donen i que ens puguin afectar el menys possible. I això és el més important. Això és un treball, com diem, psicoemocional, que a molta gent, sobretot la gent més gran, per què? Pues perquè potser és el públic que veu més la televisió o les notícies, cosa que la gent jove potser ja no es fa tant, no? La informació la reben pues, o des de xarxes socials o inclús potser molts no hi ha aquest interès real per saber què està passant, una miqueta.
I com s'ha traduït, Adrià, en patologies? En què us heu estat trobant?
Sí, sobretot, mira, et diria, com que hem trobat aquest retorn de la normalitat de la majoria, que era de la majoria d'esportistes, no ens hem trobat gaires coses que ens hagin saltat alarmes en quant a nivell físic. Sí? Ara ja portem una rutina d'uns quants mesos que podem fer esport, per tant, doncs, les típiques sobrecargues, problemes tendinosos per moviments repetitius, etcètera, etcètera, no? Ara sí que és veritat, com que hi ha aquests retorns a les competicions que doncs, moltes federacions encara estan allà a l'expectativa de com les faran i les deixaran de fer, doncs, veurem una miqueta. Per què? Doncs perquè seran anades i tornades, no? Si ens fiquem...
Què vol dir anades i tornades?
Mira, molt fàcil. Imaginem-nos un equip de bàsquet, no? Perquè potser és el que toco més de prop. Pues imaginem-nos que aquest equip comença ara a mitjans d'agost o principis de setembre, a un retorn, no? Perquè les competicions comencen a mig octubre, o almenys així estan previstes, que encara ens han d'acabar d'explicar ben bé totes les mesures. I clar, començaran a sortir moments puntuals en què un dels jugadors ha estat en contacte amb un positiu. Ja salten les alarmes. Aquesta persona automàticament ja s'ha de fer la prova, s'ha d'aïllar del grup per veure si realment acaba donant positiu o no.
I tots aquells que han estat en contacte amb ell han d'estar 48 hores pendent d'aquesta PCR, no?
Estaran a l'expectativa, correcte.
Tancats, entenc.
En principi és el procediment que s'hauria de seguir. Què passa? Imaginem-nos ara que aquest integrant de la plantilla, pam, dona positiu. Automàticament tota la plantilla s'ha d'aïllar, fer-se la prova corresponent per veure quants d'ells són positius. Ja només a grans trets...
I els seus contactes, a continuació.
I els seus contactes, clar, és que és una cadena. Si només ens centrem en l'equip, que bé que seria, no? Perquè només hauríem de controlar 10 o 12, però clar, aquests 10 o 12, això, per exemple, quan en parlàvem d'aquí Vilafranca, no? Que sortia, només han sortit 16 positius. I era com que se celebrava, no? I dic, ostres, bueno, és una bona notícia, no? De 3.000 que només han sortit 500, si no recordo malament.
Per les del cribatge que es va fer a l'escorxador.
Del cribatge que es va fer a Vilafranca. Ara bé, és el que diem. Cada d'aquestes 16 persones té una influència amb X nombre de gent que no ho sabem. O sigui, bueno, queda una miqueta tot a l'aire i a interpretació de lo positiu o negatiu que li vulguis extreure d'aquests resultats.
I encara t'afegiré una altra qüestió. El públic diant, el públic que els interessava, era de 16 a 40, si no
sí,
recordo
si
malament.
No recordo,
i va anar moltíssima gent fora d'aquesta edat, sobretot gent gran, amoïnada,
correcte,
que es volia quedar tranquil·la. I són gent que ja ha tingut molta més precaució, que s'ha tancat molt més a casa...
Que han fet els
menys
deures.
Menys exposats, exacte.
Que han fet millor els deures. Sí, sí, totalment d'acord, totalment d'acord. Per això mateix, no?, que estem parlant, doncs, en aquest cas, que va ser una actuació a Vilafranca, doncs, de 3.000 proves d'una població de 40.000. Bueno, són indicadors, però que potser no ens mostren la realitat. De la mateixa manera, quan ens ho diuen negativament, tampoc sabem una miqueta la realitat en nombres absoluts, no? Però bueno, deixem...
Més enllà de
les
xifres.
D'això, el que deia de les anades i tornades amb un equip d'esport, com pot ser de bàsquet, clar, imaginem-nos que ja donen uns quants positius, aquell equip automàticament s'ha d'aïllar ja no només per un període d'un o dos dies. Estem parlant de 10-15 dies fins que tornin a fer la prova, fins que doni positiu. Què significa això? Són 10-15 dies a la qual deixen la pràctica esportiva, òbviament, perquè han d'estar aïllats. Ja suposa, en temes federatius i de competició, el que sigui. però a nivell d'estat físic és, ostres, ara paro dues setmanes, ara torno a arrencar. Ara, jo què sé, potser d'aquí tres setmanes els hi torna a passar.
Ah, això ho volies dir quan deies anades i tornades.
Clar, clar és, serà aquest anar i tornar que físicament pot afectar, perquè ens podem creure que estem a un nivell del 100% del nostre tope d'estat físic i serà una muntanya russa, anirem baixant, anirem pujant. Què vol dir? Pues que la prevalència de lesions realment pot ser més alta, que és bàsicament el que preveiem que segurament passarà. Sí, sí.
I això pot passar en un club de bàsquet i pot passar també, si es dona aquesta casuística, en un gimnàs, no? Aquell que no fa un esport tan d'alt nivell, però que fa les seves dos, tres classes setmanals.
Totalment,
aquest
totalment.
Aquest para, torna, també pot tenir conseqüències.
I tant. I són, és el que comentem, conseqüències físiques i conseqüències psicoemocionals. Si la persona que quasi bé no fa esport i just ara s'ha arrencat, si li fan el peron, ostres, després...
costarà.
Potser no veu la muntanya de Sant Pau, sinó que veu Montserrat, per escalar-ho i traspassar la muntanya i tornar-se a apuntar, no? Clar, per això mateix, que aquest treball... Jo recalcaria molt aquest treball psicoemocional, aquest treball nutricional, sobretot per estar bé dins nostre, com una de les claus de l'èxit per la situació en la que ens trobem ara. A partir d'aquí, tot el que sigui exercici de moure'ns, sortir a caminar, sortir amb bici, sortir, si voleu, a caminar, a córrer una miqueta suau, fer alguns exercicis amb gomes a casa, una miqueta de força, és més que suficient. Ara, el més important és que entenguem que ens hem de cuidar nosaltres com a ésser humà. I el millor que podem fer és cuidar-nos per dintre per projectar una imatge exterior que ens sigui favorable. I com ho fem? Pues alimentant-nos bé, amb aliments, òbviament, que jo sempre abogo molt per als aliments de proximitat, no? I des d'aquí pues, podríem fer una crida a la gent, escolta, si has d'anar a comprar, pues, compra a la peixateria, a la carnisseria de costat de casa, a la del barri, perquè és que si no desapareixerà. Sí, perquè unes altres conseqüències... Ara potser ens anem de guió, però aquestes grans empreses que s'estan carregant directament molt de comerç local i de proximitat, per què? Pues perquè ens ofereixen comoditat de fer un clic i que t'ho portin a casa. Escolta'm, què millor que... Pues mira, precisament això, no? Aixecar el cul...
Sortir, caminar,
anar a buscar les quatre verdures i fruites i carn, el que necessitem, i ajudar-nos entre tots, entre la comunitat en la que vivim, no? És un dels, nosaltres a la clínica és un dels nostres eixos, i amb aquest treball global que estem fent, incentivem això, no? Crear comunitat, crear grup de treball, crear sinergies entre persones que es volen cuidar i que volen cuidar el seu entorn, no? Que al cap i al fi jo crec que això és una de les claus per l'èxit de la societat a dia d'avui.
Darrere les paraules de l'Adrià Solís sempre hi ha aquesta visió holística, aquesta visió general.
Exacte.
Del cos.
Exacte, que important que és, Per això nosaltres no aboguem mai sempre per una actuació única i exclusivament en fisioteràpia o osteopatia. No, hem de ser capaços per entendre que hi ha tants punts en els que ens podem ajudar. No solament mútuament entre amics i familiars, sinó a través de diferents professionals del sector de la salut, que ens ajudi això, a millorar. I és l'únic que vull, és que la gent digui, estic bé? Sí. Puc millorar? Bueno, pues
sempre,
podria fer alguna cosa millor. Mira, tot això que compro, mira, crec que ho podria comprar amb el pagès. Vinga. Perquè, a més, situacions complicades, no? Com que ara ho estem veient molt amb la brema, amb amistats pròximes, no? Que t'ho comenten, pues, què millor que treballar aquesta proximitat per poder-nos cuidar nosaltres mateixos, fer la visió holística, aquesta paraula m'encanta, l'hauré de retolar a la clínica perquè ho vegi tothom, i això és la clau de l'èxit. I la inquietud. Si tens aquesta inquietud, arribaràs a la clau d'èxit, perquè entendràs que el que tu vols és cuidar-te per dintre, torno a repetir, per projectar a salut a l'exterior.
l'Adrià Solís, fisioterapeuta amb clínica al carrer del Coll de Vilafranca, Fisiocorp Group, ens acompanyarà també aquesta temporada i vindrà un dilluns al mes. Per tant, ens retrobem al mes d'octubre.
Vinga, va, estupendo.
Gràcies, Adrià.
A vosaltres.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Aquí s'acaben aquestes tres primeres hores de la setmana, aquest primer Penedès en xarxa de la temporada 2020-2021. Gràcies per ser-hi i acompanyar-nos. Demà ens retrobem de 9 a 12. Adéu-siau.